Més informació a ib3notícies.com. El pop rock és a IB3 Ràdio. Rec Play. A Rec Play faim un repàs del passat i una mirada al futur del concurs pop rock amb la participació de l'Ajuntament de Palma. Rec Play amb Mònica Borràs.
Hola a tots, com estàu? Benvinguts al Rec Play número 18 d'aquesta sèrie de 25 programes en els quals repassem la història del concurs de pop-rock de Palma des dels inicis, l'any 1983, i fins a l'edició actual amb el suport també de l'Ajuntament de Palma. Ahir ja vàrem anunciar els 16 semifinalistes i els grups de reserva que actuaran en cas que algun d'ells no pugui actuar a la semifinal corresponent prevista pels dies 9 i 10 de setembre. Setembre a Ses Voltes. Recordeu que la final també serà a Ses Voltes dissabte 24 de setembre.
A Rec Play faim un repàs del passat i una mirada al futur del concurs pop rock.
I anam directament amb la pregunta d'avui, i és aquesta. Sabeu qui és l'artista que va guanyar el concurs de pop rock en l'edició de 2020, la primera d'aquesta etapa recuperada? Si ho sabeu i voleu participar, vos convidam a intervenir també a través del nostre número de WhatsApp, al qual podeu enviar missatges i notes d'àudio.
646-93-45-01, al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
També tenim el nostre correu electrònic rec-play@ib3radio.com i també el telèfon del directe des d'ara i fins a les 9 en punt de la nit. És el 971-13-99-00. Allà vos contestarà el nostre company Xavi Fullana, i també al control tècnic tenim el nostre company Joan Jiménez.
El pop rock és a IB3 Ràdio. Rec Play.
Anclado entre las olas.
I sense més, saludam els convidats que avui han vengut a l'estudi, a més, amb alguns instruments, cosa que els agraïm especialment amb aquesta música. Ja sentiu que vos parlam de La Búsqueda. Saludam en Xisco Albéniz. Com estàs, Xisco? Benvingut.
Hola a tots.
Moltes gràcies per haver vengut. També en Jaume Comtes, guitarrista actual de sa banda. Com estàs, Jaume? Benvingut.
Hola, molt bé.
Bé, guitarrista i dobrista, també podríem dir avui.
Sí.
Avui has duit un dobre. I també saludam en Xavi Suárez, que és bateria, percussionista també, i un dels membres també fundadors de La Búsqueda. Benvingut, Xavi, també. Juntament amb altres dos, hi havia també com a trio fundador Luis Escorcia, que ara ja no està a sa banda, però a partir de vosaltres tres, ara ja fa, avui ho contàvem, d'haver 35 anys, que vau començar a moure-vos, a actuar en directe, i també a presentar-vos al concurs de pop-rock. Això va ser l'any 1987. Ho recordeu, vosaltres dos, en Xisco i en Xavi? En Jaume no hi era encara.
Tu ho tens més documentat que nosaltres. És a dir, jo tinc una memòria pèssima, i és vera. O sigui, en La Búsqueda mos varen presentar dues vegades en el concurs.
Sí, sí. Sí, mos varen presentar tres. És que m'he documentat, jo.
És molt ben fet.
No, perquè el primer pop-rock que mos varen presentar era el 1985, que no varen passar a la final, va guanyar Trazón Zara. I vas a la sala Rosales, te'n recordes?
Sí.
A la sala aquella mítica, no?
Amb en Pedro Troz.
No? Amb en Pedro Troz, efectivament.
Que també estàvem amb altres.
Sí, 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 tocava els teclats.
El pioner de la música electrònica tocava en altres i se carregava el tabou sense seves freqüències.
Ah, sí? Feia de les seves, ja, no?
Sí, el pobre Toni Reinés, que en Pau descansi segur que se'n recorda d'un altaveu romput.
Perquè en aquell temps, als inicis de tot, éreu un grup molt experimental, no? Teníeu la vostra línia molt clara, molt personal, però no anàveu d'allò que anaven la majoria de grups, no? Influïts per la música britànica o americana, no? Vosaltres vareu anar cercant unes altres arrels. Com va ser això, Xisco?
Sí, a l'any 85 encara no havíem matat els nostres referents, no? Però quan en Luis Escorcia entra dins el grup, se pot dir que matàvem simbòlicament en els nostres pares del rock and roll. I pensàvem, filosofant i tal, pues una mica crear una línia, diguem, que pogués haver com a unes rels més folklòriques hispanes i per renovar un rock and roll que sempre havia estat anglosaxó, no? I a partir d'aquí vàrem matant a Rolling Stones i no sé en Xavi a qui va matar.
Sí, sí. No, també, bueno, és música afro nord-africana, un poc. També algo de Mediterrani, supos que també devia haver, inevitablement, no? Però pensant en això, sí que jo he pensat en el post-rock. Clar, quan tu te presentes a un concurs que se diu post-rock, en aquell moment era... les etiquetes se posaven, i ara supos que també, no? Uh-huh. S'etiquetava molt bé, clar, i apareixen nosaltres i un poc els grups que sonaven així com molt compactes amb bases de rítmiques i melòdiques, de repent nosaltres pues, som un grup que du ritmes pues, amalgamats i que no se sap molt bé com encaixa, no? I això, i bueno, però crec que mos va anar prou bé, no?
Sí, va passar una cosa bastant sorprenent. Jo l'altre dia vaig llegir una entrevista en el màxim entès de música flamenca, que va ser un espanyol que vivia a Rússia, va néixer a Rússia, de pares exiliats, i va dir, existe una memòria genètica. I jo vaig dir, ostres, és vera, perquè resulta que varen fer una cançó, Los Ángeles del Barranco, que aquell ritme, nosaltres no havíem après aquell ritme. Va sortir una cançó de l'inconscient més profund nostre, i va ser com una senyal divina, perquè ens va obrir una línia de feina, però totalment inconscient, a partir d'un fet totalment no cercat, no? Va sortir la cançó d'aquesta manera, un ritme totalment inusual dins el rock, no?
És justament la cançó que sona precisament de fons. Avui tenim a l'estudi a La Búsqueda, Xisco Albéniz, Jaume Compte i també Xavi Suárez, i recordant precisament un d'aquells temes. No saber, ángeles negros volaban y cantaban la 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 la. I l'hem sentit ara, a part d'aquesta cançó, també com en el principi hi havia fins i tot en Pedro Troz, que ara el tenim, bé, el coneixem per la seva part més de música digital, però que en el seu temps també formava part de La Búsqueda. I també vareu incorporar, per exemple, una secció de vents, que tampoc era una cosa tan habitual, no?, a un grup de pop o de rock, i vos vareu anar fixant en diferents instruments que no eren els habituals, no?
Sí, abans de que entri en Jaume Compte dins La Búsqueda, vàrem conèixer els germans Aguilós, Miquel Àngel i Xisco, i ells vàrem proposar que el seu germà Biel tocàs la trompeta. I possiblement per una influència també infantil de quan el meu predí me duia en els cines de Madrid a veure pel·lícules western, pues aquelles trompetes d'aquestes pel·lícules, aquestes trompetes llunyanes, desèrtiques, mos va agradar la idea d'incorporar-les dins el grup, i també van començar a sortir temes amb influència western, i el qual significa que també hi ha una arrel irlandesa dins el grup, no? O inconscient o conscient, no?
I d'hora que has anomenat en Miquel Àngel Aguiló, anem a escoltar-lo, perquè avui també hem volgut parlar amb ell per veure com recordava aquesta etapa seva i dels seus germans a La Búsqueda.
Hola, Xisco, hola, Jaume, i hola, Javi, com va? Molt content de que m'haguin convidat a dir qualque paraula sobre La Búsqueda, perquè, com vosaltres sabeu, La Búsqueda va ser una època crucial dins la meva vida, dins la nostra vida, part de la nostra joventut. En La Búsqueda eren joves. També dir que, bueno, que era un grup molt atractiu des del punt de vista que era molt experimental, estaven sempre cercant, quan la música sempre ha funcionat, la música pop i rock, 4x4, pues nosaltres cercàvem sempre aquests compassos compostos, aquest risc, aquestes il·lusions, aquest laboratori. Va ser realment una època guapíssima, allà on hi va haver de tot, amistat i projectes, il·lusió i de tot. Recordo especialment aquesta participació en Esport Rock com un aconteixement increïble, tot carregats d'il·lusió. Me record que en aquella època jo estava encara fent el servei militar obligatori i me record que vaig demanar un permís per poder venir de matins, per poder ensejar, per preparar-ho, i tot era, pues això, molt, molt il·lusionant. Qui m'ho havia de dir en aquell moment que la música evolucionaria o involucionaria cap a de cada pic estructures més simples? Però és que actualment la música de cada pic en so... Bé, amb aquesta irrupció també de reggaeton i de totes aquestes músiques, doncs com s'ha anat simplificant, com ha anat perdent de cada pic complexitat, pareix com si, no ho sé, perquè tothom la pugui entendre o perquè els beneis la puguin entendre. Però res, espero que vosaltres encara conserveu aquest esperit i que conserveu aquest esperit de lluita i d'innovació a pesar de tot. I vos desitjo a tots molta sort i un gran abraç a tots. Vinga, gràcies, companys.
Rec Play, amb la participació de l'Ajuntament de Palma.
I hem escoltat a Miquel Àngel Aguiló, que vos ha agradat, heu fet algun somriure, recordant també aquella etapa també del principi, no? Xisco i Xavi, en Jaume, arribarem a la teva etapa més endavant, Jaume, també.
No, és que Miquel Àngel, és que s'ha de dir, escoltava una mica, quan vam fer l'entrevista a La Fosca, hi havia una violinista, que també era de la part acadèmica dels músics, i en Miquel Àngel Aguiló i en Xisco Aguiló era la part acadèmica de les músics, no? I quan li dèiem a Miquel Àngel, en aquesta cançó has de desafinar un poc perquè ho demana el tema, no? La part fronterisa i tal, i ell no ho sabia fer. O sigui, li costava moltíssim. No, és que no ho sabia, sí, li costava molt, o sigui, perquè era rompre amb el seu... Però, bueno, els germans Aguiló va ser una aportació fonamental en el grup.
Però que jo crec que va ser una fluctuació entre els dos corrents més, o millor més... Perdó, una fluctuació entre els dos corrents més, o millor més rockeres, més... Vosaltres que no teníeu la part clàssica i després la incorporació d'en Xisco i de Miquel Àngel, sobretot ells dos, no? Que allà varen confluir quasi Orient i Occident, no? Com a corrents, escoles musicals, no? I això va ser superfructífer, va ser, de fet, la gran aportació de La Búsqueda. Jo
clar, va ser com en George Martin, que agafa els Beatles i els diu no solo de rock vive el hombre, y vamos a incorporar a los clásicos, no? Vamos a incorporar a Bach, y vamos a incorporar toda esta riqueza del mundo clásico, lo vamos a meter todo en un cóctel Molotov. Y la música es esto, para...
I, a més, quin conjunt de gent creativa, no? No? O sigui, allò m'imagino que deguin ser anys super, super fructífers. Bueno, jo no ho vaig viure. Jo ho vaig viure com a espectador. Jo ja ho seguia, jo no coneixia ni cap d'ells, però jo ho seguia, jo era fan ja, no? I realment era... Clar.
No, aquí hi havia també... No mos hem d'oblidar en Gerard Adrobé, que en el principi... els inicis, molt inicis, pues, també tocava la bateria i mos tocàvem un tema per hom, m'anàvem tornant.
És cert, és professor de rus, de l'escola d'idiomes. En Gerard, un salut per ell i bueno...
Ja m'agradava molt quan tocava, o sigui, pareixia un poc així, rotllo polis, no? Una bateria molt contundent i molt...
Sí. Idò, avui els tres membres de La Búsqueda, que és un grup que se fa més gros o més petit, avui tenim el nucli, podríem dir, amb en Xisco Albéniz, en Jaume Compte i en Xavi Suárez, i han duit, com han dit, els instruments, si vos fa ganes, podríem fer el primer tema que tocareu en directe ara, si voleu, i Xisco, si vols, tu mos ho pots explicar un poc, què fareu?
Bé, començant amb una cançó inèdita que no s'ha publicat mai. La tocava amb els seus germans Aguilós. I aquesta cançó va damunt la visió que té un enano de sa vida, no? Bueno, varen fer una cançó lo més respetuosa possible, posant-nos dins la pell d'una persona de més diminuta de lo normal, no? Se diu Pura Vida.
Molt bé. Idò, tenim a la búsqueda avui en directe als estudis d'IV3, en aquest Rec Play, en Xisco, en Jaume i en Xavi. Ara mos faran aquesta cançó inèdita titulada Pura Vida.
Maestro Jaume.
Renunciaría a todo para llegar al cielo, dijo mi buen amigo, dijo bien el enano. Vivo pegado al suelo, tan cerca del infierno, siento la tierra ardiendo bajo mis pies descalzos. Esta es la pura vida que me ha querido tanto. Solo tú haces que pueda seguir. Solo tú haces que pueda vivir. Suelo morderme el labio cuando me encuentro a solas, cuando desde aquí abajo no siento el viento fresco. No puedo besar tu cuello y eso me hace daño. Solo por un momento, no puedo remediarlo. Esta es la pura vida que me ha querido tanto. Solo tú haces que pueda seguir. Solo tú haces que pueda vivir. Esperanza de que en la nueva vida pueda tomar aliento desde el lugar más alto. Lucho por lo que creo. Creo si no me marcho. Esta es la pura vida que me ha querido tanto. Solo tú haces que pueda seguir. Solo tú haces que pueda vivir.
Així sonen La búsqueda en directe, pura vida, un tema que avui han fet en directe als estudis, una cançó inèdita de moment, però que esperam que ben aviat se pugui també enregistrar. Moltíssimes gràcies a tots tres. Estau contents, no? Vos heu fet una petita ferrada en acabar la cançó, no?
No, sí, no és habitual que toquen plegats.
No vos trobeu, no?
Cadascú... No vos trobeu,
no? No vos trobeu massa poc,
molt
no?
Poc. No hem assetjat, o sigui, hem assetjat a mitja hora abans d'entrar aquí, ja.
Que bé, sí. Idò, moltíssimes gràcies. Una primera peça que la búsqueda avui han fet en directe als estudis. I ja que, perquè torneu una mica després d'haver tocat, sentirem també, si vos sembla, un altre dels membres que estaven també tocant amb vosaltres al principi, que segurament als més joves els hi sorprendrà que en Damià Timoner tocat la trompeta, precisament quan ara el tenim tan present com a guitarrista. I d'on Damià mos ha recordat com va arribar en contacte amb vosaltres, en La Búsqueda.
La meva connexió amb La Búsqueda va ser a través d'Antoni Fernández, dels Estudis Digitals. Jo estava gravant unes trompetes per un disc dels Ocults i Antoni em va dir que hi havia un grup de Palma que cercava un trompetista a veure si m'interessava tocar amb ells. I jo vaig dir, bé, però què fan aquesta gent? I tot d'un m'ha posat dos temes, Ángeles del Barranco, El Cabezota, crec, i ja ho vaig trobar molt original. Cellos, trompetes, guitarres acústiques, guitarres espanyoles, la veu d'en Xisco. L'endemà mos vàrem veure amb en Xisco i vàrem anar a la Real, i hi havia en Xavier, en Lluís, en Xisco, i vàrem demanar a veure si podria fer una sèrie de coses amb la trompeta. Va anar bé, i després d'un parell de mesos ja vàrem anar a gravar a Madrid i va ser meravellós.
De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, Rec Play, a IB3 Ràdio.
I hem sentit a Damià Timoner. Bé, podríem haver xerrat amb 40 músics perquè són molts els que han passat per ses files de La Búsqueda i han tocat amb vosaltres. Com el recordeu, en Damià, aquell temps que tocava la trompeta? Em recordeu els inicis? N'han parlat un poc?
Sí, no, és que en Damià mos va tota sa època de concerts i festivals a França, pues va ser el trompetista que va venir en el principi. I vàrem viure doncs, moltes experiències i molt bé. O sigui, no tenim un bon record d'ell.
Sí, a més va ser el pare de riff de Toda mi alma. O sigui, ell va venir amb aquesta idea en el local i a partir d'aquí va carai, sorgir pues. Toda mi alma. Ell és el diguem, el propietari intel·lectual d'aquest riff.
Ostres, idò, Toda mi alma és com el tema estrella avui en dia, no? El més escoltat a algunes xarxes socials. No sé si a vegades t'has de fiar perquè te trobes allà una llista que està feta i Toda mi alma és, en diferència, la més escoltada vostra de La Búsqueda.
Sí, el que passa és que té una producció cursi en el disc i han fet una versió per l'any que ve, pel disc d'aniversari, que, bueno, té el molt més salvatge. El que fa en Xavi és molt més salvatge.
Sí, bé, perquè vosaltres vareu fer un concert en el Teatre Principal, coincidint amb el 25è aniversari del grup, no? I en Xisco està filant perquè allò se pugui editar en directe, no? Editar amb un disc, vull dir, és directe.
Sí, són dues coses diferents. Tenim, per una banda, el concert del principal gravat, en crec que eren 4 o 5 càmeres de vídeo, i és una mescla complicada, perquè quan fas un concert en directe no, el so no és tan net, no?, com dins un estudi. Però són dues coses diferents. Per una banda, aquest concert, i per una altra banda, un disco doble que tenim preparat per l'any que ve.
Però que no és del concert.
No.
És un disco nou.
És un disco nou que té, a més, és molt experimental, és com un Sgt. Pepper's a l'espanyola.
Què dius?
Sí, Sargento Pimiento. No sé com sí.
Prova.
Ja teniu Preves Vermells, no?, una cançó, Els Pimientos Rojos. O sigui, que estàu preparant un disc, està... En quina fase està això, Xisco?
Jo te diria que està... Ho he mesclat jo, i per tant necessites l'opinió d'un expert perquè digui això
està bé,
sona enfangat, la bou aquí està tropitjada, o sigui, falten detallets a nivell de clarificar, no? La mescla, però està tot gravat, pràcticament gravat.
Llavors que vos decidiu, no? Tirar-ho endavant i quedeu ja finalment contents amb el resultat.
Sí, a més és un disc amb intervals, no? Aquí Jaume Comte, ja és guitarrista oficial de La Búsqueda, té, en Jaume ha fet arranjaments de corda a tres cançons, El Desierto, te'n recordes de l'altre que vas fer? Vas fer... sí, vas fer arranjaments d'una cançó que...
Sí, tres o quatre.
I, bueno, val la pena, sobretot, per això, aquesta riquesa harmònica que té i la sabidoria harmònica que té i les guitarres, pues, ja creen una sonoritat diferent, no?
Clar, tu ja m'ho hauràs aportat també molta cosa, no? Tot i que imagino que arriba després, ja coneixes en el grup, com has dit, sempre l'havies tingut de referent, encara que no vos coneixeu personalment, i supos que pots aportar també una visió nova, no?
Sí, sempre el que he pogut i el que... De totes formes, tampoc tant, com perquè les idees d'en Xisco són molt clares, no? I jo m'he adaptat sempre a lo que ell tenia dins el cap, no? Poca cosa, de tant en quant, allà on me deixava, no?, el buit de la cançó, hi havia petits buits que jo, a vegades, ja fixava coses, fixava idees, però... I sí que és veritat que aquestes idees era millor que van omplint i van omplint aquests buits i tal que me deixava en Xisco, pues sí, he pogut disfrutar, he gaudit molt de la creació, no?
Fixeu-vos, però... si és important lo que fa en Jaume, que a l'any 2000-2001, no recordo si és 2000-2001, jo li vaig proposar que fes arranjaments a una banda sonora en una pel·lícula, es van en records, sí. I mos van donar el premi a Sitges a la millor banda sonora de documental. I això és gràcies a la col·laboració aquesta espectacular.
Bueno, aquesta composició és del Xisco, no.
No, però és el conjunt, el Mas Humil.
En Jaume, el Mas Humil.
Perquè sí. És tan bo, que clar, per ell que no fa res, però en realitat... sí que és important.
Per favor.
Idò, molt bé, seguim amb La Búsqueda. Avui són els protagonistes d'aquest programa i, com ha recordat en Xavi al principi, l'any 85 diu que ja se van presentar per primera vegada al concurs de pop-rock. Allà, bé, no va anar el primer any res, llavors sí que va anar millor i va arribar un any en què també vàreu quedar segons i va començar aquest mite d'aquests segons són més bons que els primers o que tenen més sort o que els anirà més bé o... Vosaltres com us recordeu això, Xavi?
Sí, jo... el que has dit, no? L'any 85 no varen passar a la final, va guanyar Trazonza, ara que me'n record. Una anècdota és que jo vivia de vores poble espanyol, vivia al pis dels meus pares i els sentia assetjar perquè assetjaven en el...
Qui?
El poble espanyol, Trazonzara.
En Miquel Aro.
I, bueno, és una anècdota, no? Llavors, sí, l'any 86...
Però no la contes, perdona, tota,
eh? No, ja està, o sigui, jo els sentia assetjar.
I ja
tenia
està,
una espia, una espia.
Se copiava, no?
No, perquè, clar, evidentment, era en Mané Capilla, tocava la bateria, que havia tocat... Furnistein, també.
Sí,
sí, Furnistein. Que Furnistein va guanyar el primer, evidentment, perquè eren els més bons, no? El primer concurs per rock. I el segon que ens van presentar ja... hi havia La Granja, que són els que... Nosaltres vam quedar els tercers. I el tercer any va guanyar Art del Mar, se deia, no?
La Granja... Bé, no sé si hem mesclat un poc...
La Granja era l'any 86 va guanyar el pop rock, no? I nosaltres vam quedar tercers en aquesta ocasió. I llavors, mite de que... Bueno, nosaltres recordo una entrevista que sí que varen dir que mos estimàvem més quedar segons perquè varen poder fer un disc a la nostra manera, sense cap pressió de cap ajuntament o de cap ent que mos hagués donat els dobles per fer aquest disc, no? En el qual, pues, això era un pot s'excusa perquè...
Clar, perquè, sí, exacte, mos van tenir que cercar sa vida, anar a Madrid,
sí.
I na Marta, saps que ha mort na Marta del Sidecar, que va morir.
Marta Sierra.
Marta Sierra.
Sí, sí, ho sabia.
Bueno, li vull enviar una abraçada voladora en el cel, perquè aquesta dona mos va introduir dins Dro, dins la companyia. Ella...
Com va ser això?
Va ser increïble, o sigui... Ella, una vegada, me va trobar quasi plorant a l'escenari perquè havien fet una semifinal terriblement dolenta. Havien tocat Tierra de Conejos, aquesta cançó, l'havien tocat molt malament. Bueno, tothom anava descoordinat i jo deia, bueno, ja vull abandonar la música, no? I na Marta Sierra ve... Què te passa, Xisco, què te passa? Que això ha estat una ficada de pota a fondo, no? I me diu, tranquil, Xisco. Nosaltres, en el jurat, creiem en vosaltres. Heu fet un concert desastrós. Però teniu un vot de confiança per anar a una final. Això, algú podria entendre que és una espècie de...
Enxufe.
De tongo.
Enxufe, amanyo... Reconec que és polèmic.
Reconec que és polèmic, tio.
És un tema molt polèmic.
Reconec que...
Això ha prescrit, ja,
però. Ha prescrit, diuen. Però jo m'agrada la veritat. La veritat us serà
libre. Sí, per favor.
No? És a dir, jo ho tinc que reconèixer. Jo no ho trobo un fet corrupte. De fet, jo, l'any passat, quan era membre de jurat, hi va haver un grup que va sonar fatal, però jo creia en ells, creia en el seu concepte artístic. A vegades mos fixam si toquen bé, si sonen bé, però i l'arte que hi... Lo que mueve l'alma, no? Què és això? No és, al fin y al cabo, el motor de l'arte. Por tanto, jolín, queda perdonada.
Idò... Bé, històries d'aquestes n'hi ha moltes. En el final, bé, vareu anar amb Dro, vareu tenir aquesta possibilitat, però, si vos sembla, anirem una miqueta abans i recordarem també quan Toni Fernández vareu anar a gravar amb ell, i ara, precisament, abans d'entrar, parlàvem d'això, que va ser en Toni Fernández, que vos va posar en contacte amb en Damià Timoner, i que, a més, allò primer que vareu gravar ja se va convertir en un disc, i així en Toni també ho recordava.
Hola, Mònica. Hola, components de la búsqueda que estàu avui al programa, i també una salutació i una ferrada per tots els que no hi són. Sí, l'experiència que vaig compartir en la búsqueda va ser una de les més creatives en el meu estudi. En aquella època jo considero que la búsqueda tenien com un laboratori d'investigació i mesclaven, rompien esquemes de lo que se considera un grup de pop rock, mesclaven instruments, mesclaven melodies, tenien una creativitat molt especial. Jo, també recordaré que en un moment la búsqueda va ser un dels grups més amb més projecció fora de la península. Varen tenir molta repercussió, molta a França i també a Itàlia. És a dir, un grup que tenia dins una música que no era especialment comercial, molta projecció d'una música amb un contingut molt important, molt personal, i amb més innovador en aquell moment, totalment dins el que era el pop espanyol. Bé, una ferrada molt forta per tots, des del meu, i tinc uns records magnífics de l'experiència d'haver col·laborat amb ells. Vinga.
Rec Play amb Mònica Borràs.
I d'en Toni Fernández, que va ser el primer estudi professional allà on vareu gravar, ara ja, com que en Xisco té el seu estudi, ara ja no aneu a estudis d'altres, no? Però com recordeu aquella primera gravació d'entrar a un estudi professional?
Ell tenia l'estudi antic a la Vilota, o sigui, antes d'anar a Cas Català, no? I era petit, i clar, se gravaven les cintes magnetofòniques, aquelles més grans, com un casset de gran dimensió.
Les de Reebok, sí, les cintes obertes.
I s'havia de quasi, amb el bolivi, que havies quasi de rebobinar, o sigui, era... De fet, ell devia al·lucinar, perquè hi havia moltíssimes pistes ficades, o sigui, ficaven tot tipus de percussions, veus, cores, guitarra, bueno. Jo crec que va fer una feina espectacular, també, perquè...
Sí, gràcies a ell vàrem entrar a Dro amb aquella maqueta. Gràcies, o sigui, gràcies, Toni, sí, sí.
És que el que te contava, quan van anar a Madrid i mos veiem amb el Servando Carballar, mos diu, venga, lots, venga, firmam un contracte i tal, i jo no he de fer res, perquè ja ho teniu tot aquí, no? O sigui, ell ja diu, això és el disc, o sigui, no hem de fer, no hem de fer ni restar ni sumar. En la qual, bueno, això també en Toni Fernández pues, té la seva part de culpa, no?
Sí, era una època que no s'utilitzaven compressors dins la música, que era real, o sigui, tu anaves a l'estudi i no havia ni trampa ni cartona, eh? La força la traies tu. Sí, sí.
Que bé, idò, si vos sembla, fareu un segon tema en directe. Tenim avui a l'estudi a La Búsqueda, en el nucli actual, en Xisco Albéniz, a la veu i a la guitarra, en Jaume Compte, avui amb el Dobro, i també en Xavi Suárez, que avui ha duit la, com se diu, la caixa? O
sí, la caixa.
La caixa. Perfecte, una caixa tipo flamenco, no?
O...
sí, un cajón.
Un caixó, sí.
Caixó. Molt bé, idò, ara mos farà un altre tema. Aquesta cançó sí que dona per fer un programa només parlant d'aquesta cançó. És un tema que sí que està editat i el títol és molt actual. Xisco, ja hem parlat alguna vegada, no?, del que proclamau amb aquesta lletra.
Occidente se muere.
Idò, ja està tot dit.
Perdón, hay que poner cejilla en el traste número 7. Vamos allá. Mírame. Occidente se muere, mi amor. Guerra y paz, derramada la sangre, los vinos se amargan. Y ahora puedes gritar, ay, ay, ay. Nos cansamos de tanto rogarle a los santos. Y ahora puedes gritar, ay, 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 que te escapas conmigo y nos vamos a México, México. Vámonos a México. Quiero ir el sol ha cegado al dolor, un lugar donde el hombre se bebe hasta su propio llanto. Y ahora puedes gritar, ay, ay, ay. Nos cansamos de tanto rogarle a los santos.
Moltíssimes gràcies. Aquesta cançó és Occidente, se muere, son la búsqueda, avui en directe als estudis d'Ivetres Ràdio en aquest Rec Play, que avui vos acompanya en directe fins a les 9 de la nit. Somriures en les cares d'en Xisco, d'en Jaume i també d'en Xavi. Contents, no? De fet, vosaltres fèiem molt, 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 t'han dit al principi que justament no vos juntàveu per tocar, malament siguin dos temes com ara, no?
Sí. És així.
Bueno, vàrem fer una intervenció, un subnucli, en Xisco i jo. En Xisco el vàrem convidar en el concert de Sylvie Lewis, organitzat per Antonio Gomila, i ell m'ho va subconvidar a mi. I per tant el vaig acompanyar, també vàrem fer la cançó de l'Enano.
Subconvidar, eh? Subconvidar. Sona molt malament. Sí, sí.
No, és una subcontrata. Sí. Idò, digues, Xavi.
No, que tens raó, o sigui, som un grup atemporal. O sigui, passen els anys i però mai sempre mos... Allà, o sigui, s'excusa per juntar mos pot ser molt petita, no? Perquè estiguem plegats. Supos que ara, amb aquest projecte que contava en Xisco, pues, tornarem a sentir-nos pel món. Espero.
Sí, de fet, això és la metja que farà explotar.
Jo crec que ara aquestes setmanes mos hem vist i no mos veiem tan sovint des de feia anys, lo qual vol dir que va increixent, no?
Per això mos
veiem. Vol dir algo.
Sí, sí. Idò, sentirem un altre record d'un altre membre que també va passar per la búsqueda. Quines expectacions, sí. I és concretament Narancha Andreu, que ha volgut recordar una anècdota, segurament si la recorda, de quan ella també va estar formant part de la búsqueda.
Hola, chicos. Hola, Mónica. Pues mirad, yo una anécdota que recuerdo con mucho cariño de la búsqueda. Sucedió hace unos 20 años. Tocábamos de teloneros de Kiko Veneno en el festival de Cala de Mijas, el Cala Pop, en Málaga. Y no sé si fue antes o después del concierto. Estábamos en el camerino y estábamos todos así, pues muy tranquis, la mayoría bebiendo agua, así como muy en plan sano, ¿no? Y había uno que era muy salado, uno de los músicos de Kiko Veneno, que en una de estas estábamos hablando con él, se viene a nuestro camerino y les dice a los otros, veniros para acá, veniros a este camerino, que parece el camerino de la NBA. Yo no sé si en el suyo había... tenía mucha droga o qué, pero nos vio a nosotros con el agua y y nos hizo mucha gracia, vamos. No sé si os acordáis, chicos. Bueno, un abrazo fuerte.
I això mos heu de contar, ho recordeu o no, sí. Això que ha contat Narancha?
Bueno, jo ho record.
Sí?
És que el grup d'en Kiko Veneno, que era un grup boníssim, format per gent jove, perquè Kiko Veneno és el gran del grup, i bueno, se ficaven de tot. O sigui, era espectacular. I nosaltres érem...
Això prescrit, també, no?
No, és així. I jo crec que... això era habitual.
No, era broma. Era, sí, exemple... que havia prescrit, no? Perquè, clar,
havia prescrit.
És molt fort.
Ah, sí.
No, i, per exemple, on era? Que hi havia Def Condor gravant el vespre i nosaltres gravàvem de dia.
Sí, s'estudi... Segon disc, Estudi de Madrid.
S'estudi de Madrid, també. O sigui, els grups, nosaltres érem com infants petits, perquè, vull dir... Infants amb el sentit de l'ossà, no? O sigui, de veure aigua, una cervesa i tal.
Sí, però això diu més coses, perquè en la Virgínia, la ballarina Malebaje, quan va ballar amb nosaltres a França, que va fer una espècie de danza del vientre, va dir, vosotros pertenecéis a una rara especie en los 80 que debéis ser un 5% que no os drogáis antes de subir al escenario, no?
Eren raros.
Són molt raros.
Són diferents, sí, no?
El xupito de tequila sí que t'ho prens antes de tocar, però no anàvem a més. I això és l'anècdota de Narancha.
Que bé, idò, gràcies també a Narancha per compartir aquest record amb nosaltres. Hem sentit alguns dels músics i membres, persones que han passat també per les files de la búsqueda des d'aquell any 1985 en què vareu començar en Xavi, en Xisco i en Luis amb aquest projecte una miqueta estrany que al final vos ha convertit en un grup de culte i que a més avui han tingut la sort que venguéssiu a fer aquest parell de temes en directe. El pop rock d'ara el seguiu? En Xisco va ser jurat l'any passat i d'una forma o una altra sí que has continuat en contacte, no?, amb els grups i el que fan ara.
Vaig sortir ben escalivat.
Sí, per què?
No, vaig patir. És a dir, perquè, clar, són decisions subjectives i sempre penses aquell grup que artísticament estava bé, a lo millor li hagués pogut votar més, no? A lo millor me va cridar més atenció el joc d'artifici que no lo artístic, i aquest tipus de coses que sempre passa pel teu cap. Jo no ho tornaria, no crec que torni a fer de jutge, que passa malament.
I doncs, a darrera persona en tenim moltes més declaracions, però escoltarem una darrera, parlant també del concurs de pop-rock. Precisament és un tall on en Jaume Bergas mos parla del pop-rock, perquè precisament han parlat això, que hi va per molt poques dècimes, i va haver un any que Arde el Mar va guanyar la búsqueda, i ell també ho ha volgut recordar per nosaltres.
Sé que varen quedar a tres dècimes del concurs d'esport rock on Arde el Mar va guanyar en aquella edició, però, francament, sempre dic que la búsqueda en aquella edició eren els guanyadors, no? I així se va demostrar, perquè després, en tot el lligant que varen tenir en Dro, en Servando Carballar, bueno, varen treure tota una sèrie de discos que, des de la búsqueda, que era el primer, o la Rueda de la Fortuna, o los penitentes, o Psicolatín, varen ser un grup que elegant, amb molt bones formes d'entendre i de composar i uns arranjaments magistrals. Tant en Xisco Albéniz com en Javier Suárez com en Luis Escorcia sempre les he considerats tres grans músics. A Luis Escorcia sempre dic que ha estat un guitarrista que tècnicament era un fenomen. En Javier Suárez era un dominador de ritmes llatins, africans, i en Xisco Albéniz, bueno, no es porava sa pell de gallina amb aquella bou i amb aquella interpretació. Bueno, què més puc dir? L'únic, una forta aferrada, i donar-vos les gràcies a la búsqueda per tots aquests temes que nos heu fet vibrar i nos heu fet remoure l'ànima i l'esperit. Una forta abraçada.
I demà en Jaume també li he demanat per si hi havia una certa rivalitat en aquell temps amb vosaltres, però cap ni una, no? Cap ni una.
Te comentava en el principi que eren propostes tan diferents, perquè Arde el Mar, ja me'n record, que era un grup supercompacte. De fet, van presentar uns temes molt, molt directes i molt a saco, no? Era molt diferent a lo que nosaltres duíem. Llavors no hi havia rivalitat, perquè no.
Ell era el millor frontman d'aquell concurs. O sigui, realment va fer un espectacle.
Va fer un espectacle
fantàstic.
Quasi una performance, no?
Sí. Jo crec que la posta en escena va ser el que va donar les dècimes d'aquestes.
I el moment també. Llavors, de tota la discografia que teniu, esteu contents en tot? Recordem també que va haver edicions amb Dro, també vos trobem a diferents recopilatoris, amb diferents altres grups del 80, 90. També vareu publicar alguna cosa, a part de França, no sé si el Japó això m'ho ha inventat, sobretot a Mèxic, també vareu arribar, no? Mm. I vareu tenir aquesta projecció internacional, que era com la primera vegada que passava amb un grup de pop-rock de ses illes, no?
Sí, de Japó. Jo no tinc constància de que arribés el disc, però sí una crítica en japonès que és feta per una comunitat japonesa a París. Això sí. A lo millor mos posaven a parir, perquè jo no sé interpretar...
Com els tatuatges tribals, no? Només a saber el que
però
posa.
Inclús me'n recordo d'una revista, No solamente los queremos por sus bellos ojos, d'una publicació, no sé si te'n recordes, no? Que era un diari del lobby, no? No sé de què lobby era, però me'n recordo coses molt divertides, no? De crítiques d'aquest...
Nosaltres la projecció forta va ser en Jerome Brody, que va ser la persona que me'l va sentir a Madrid presentant el disc que van fer amb el primer, en Dro. I era un personatge que, tenia un subsegell de Polygram, no? Que era Nord Sud, que se dedicava a anar als països a agafar un grup de cada país. I no sé com va ser, que això és la sort del moment. No? Va coincidir, mos va sentir i mos va dir veniu en jo a França. I va ser la projecció forta. Perquè de França van anar a Itàlia, van fer molta de feina, no? I el que dius del disc, el que... Estic molt content del primer, perquè va ser la maqueta gravada. Clar, el segon ja intervé Dro, mos posa un productor que mos va fer dubtar si acabàs disc o no, perquè hi havia... Sí, no mos... El doctor Flanger. No?
Eugenio Muñoz.
Eugenio Muñoz.
Productor de... De la cançó, per mi que hi havia una cançó que és de Mediterráneo de los Rebeldes.
Sí.
És producte
bueno, de... Bueno, aquest home va començar a ficar efectes, no? Tot el que nosaltres no estàvem habituats, va començar a ficar efectes. Nosaltres no van reaccionar. I ho van gravar els dits i al final van dir, ostres, no estem contents, no? No de les cançons. I ara els retornem a gravar i sortiran...
Així com vos agraden.
Visió nostra de producció.
És un disc que se podia remesclar perfectament.
Si tinguéssiu...
Sí, sí. Que havia tres o quatre cançons que quedarien de meravella amb un concepte més natural, no? De mescla més acústic, a lo millor, no tant d'efectes...
És que te recordes que mos valen voler fer com un tema en pla discoteca? Sí. Aquest menys mal que no va sortir, perquè Estènia se va dormir l'estudi se va quedar adormit, estava agotat. Sí. I feien fer feina les 24 hores, se va quedar adormit i no va sortir més normal. Mm. Però, en definitiva, o sigui, dels temes, evidentment estem supercontents, però de les produccions no.
Idò, això és el que passa de vegades. Jaume, avui has xerrat no tant com ells, però això vol dir que és més jove, o sigui que té també la seva part molt bona. Hem parlat sobretot amb en Xisco, amb en Xavi, també amb en Jaume, que són ara el trio nucli de La Búsqueda, i quedam a espera que algú escolti el disco d'en Xisco, bueno, el disco d'en Xisco no, que ha gravat en Xisco, però segurament si s'ha de polir alguna cosa... i se pugui ja editar. L'autoeditareu vosaltres?
Bueno, tenim... Avui en dia se fa una cosa molt interessant, ara que s'ha enfonsat la indústria discogràfica. M'agrada molt aquests projectes que s'ajunten dues o tres discogràfiques petites i fan, pues, cada una aporta el que pot, el que pensa que és millor, no?, en les seves possibilitats humils. I tenim un possible projecte a tres bandes, en tres petites discogràfiques aliades.
Que bé. Sí. Idò, això és una molt bona notícia. Mm. I quedam també a l'espera de que pugueu anunciar un concert en directe, que teniu molta de gent esperant que el pugueu fer. Serà enguany?
No, l'any que ve.
Sempre deia l'any que ve. Això ja m'ho vas dir any. L'any que ve. Això és molt mallorquí, no, Xisco.
Aquí tenim un testigo de que la cosa va por ahí.
Tenim un testimoni. El nostre company Joan Trias, que a més ha estat tan amable de quedar tota aquesta estona per gravar amb una bona càmera les dues cançons que avui han tocat La Búsqueda. Avui ja s'estudi en nosaltres. Moltíssimes gràcies per haver vengut en Xavi Suárez, en Jaume Compte i també en Xisco Albéniz.
Gràcies
també a tots els convidats i altres membres de La Búsqueda, que també heu col·laborat amb un petit testimoni. Avui no hem pogut escoltar-los tots, però els anirem recuperant tant de records que mos heu enviat. I demà tornarem amb una nova edició de Rec Play. Moltes gràcies a tots tres i enhorabona. I gràcies per venir a tocar.
Moltes gràcies.
Gràcies, adéu. Moltes gràcies, adéu.
Mèxico. Thank you.
picante, más dulce se vive.